Meteotaula, amb el patrocini de Barcelona és molt més. Diputació de Barcelona. Meteotaula.
Què tal? Bona tarda. Avui volem endolcir-vos, o no tant, dependrà de cada trosset de menja que ara tastarem amb aquesta entrevista. És un dels productes, jo diria, més, no sé si apreciats, venerats, no ho sé. Els nostres convidats ens ho aclariran. No agrada a tothom, però jo diria que agrada a gairebé tothom en les diferents variants. És el xocolata. El xocolata porta molts anys, moltes dècades a casa nostra i bé, som un país amb moltíssima tradició. No som un país productor, però sí amb molta tradició. Per aclarir-ho, precisament per presentar-nos on estem, hi ha una companya d'aquest programa relativament habitual, perquè li costa arribar a... Núria, què tal?
Bona tarda
a
tothom.
Li costa publicar cada revista perquè les mima, les fa amb tot el carinyo i són revistes gairebé de museu, en el bon sentit, és clar. La Núria Valentí és directora de la revista Artesans i en un número, que és el 13, doncs ens parla de xocolata. Xocolata, xocolaters i artistes. Perquè això de la xocolata va molt d'artistes o no, Núria?
A veure, tenim els millors xocolaters de Catalunya, del món i de l'univers, són tots de casa nostra.
Sí, el directament.
Sí, directament. A veure, potser he començat una miqueta al revés, perquè, de fet, la història de la xocolata vinculada en el nostre país comença molt en l'inici de la xocolata, perquè, encara que ara sembli, per molta gent serà una gran novetat, nosaltres ens vàrem ser els primers en fabricar xocolata a la pedra. Sí que és cert que en el monestir de Pedra es prenia la xocolata com a beguda, però la primera màquina de xocolata la va fer un senyor que es deia Fernández, que era un barceloní, i tot el gremi de xocolaters va tenir una gran importància socioeconòmica, de la qual doncs en som molt ignorants, i estic ben segura i convençuda que a qualsevol persona que li preguntis amb quin país es vincula la xocolata, molt poca gent, per no dir ningú, dirà Catalunya.
Jo no ho hagués dit mai.
No ho haguessis dit mai, i és la pregunta del milion, perquè
per clar, més que ho penses preguntem... de seguida Bèlgica, Suïssa, etcètera.
Exactament. I en canvi, doncs, vàrem ser els catalans els que vàrem fer la primera màquina. Aquesta màquina inclús podríem considerar-la el primer espionatge industrial, perquè tant la cort francesa, com la cort anglesa, doncs, va tenir un rebombori molt important. I llavors, doncs, tota aquesta història, que és tan important, de la qual, a més, hi ha una bona mostra de modernisme, perquè doncs, tenim la Casa Ametller, que era d'un xocolater, igual que la Casa Fuster, doncs van tenir una gran importància, i que tot això s'hagi com mig esborrat en el temps. I amb el tema dels artistes, de fet, el disseny de la xocolata també és molt patrimoni nostre, perquè sí que aquests suïssos i aquests belgues han fet molt de camí en quant al que és la rajola de xocolata, però la xocolata en volum, és a dir, començant per als ous de Pasqua, gràcies també a la nostra tradició, doncs dels ous va anar evolucionant d'ou en bou, fent unes figures, fins a arribar a poder fer dissenys que són incomparables, i en els que la resta de xocolaters i de pastissers d'altres llocs del món doncs tenen sempre el punt de mira en els nostres artistes. En tots aquests, doncs, que a més són capaços de fer textures de xocolata, de trobar doncs brillantors de xocolata, que són sempre els pioners, els que van per davant de tota la resta, encara que no ens ho sembli. Som no. els que tenim la Champions League de la xocolata.
Caram, doncs per parlar de Champions League de xocolata, la Núria Artesans ha fet tot un recull de productors, d'elaboradors, hi ha literatura, hi ha algun cuiner, hi ha escola, hi ha el Museu de la Xocolata, etc., la revista, i ens has portat un Champions de la xocolata, que és el Xavier Cordomí, oi?
Doncs sí, el Xavier Cordomí és un dels xocolaters que s'estimen la xocolata perquè la porten a dintre de les venes.
Bona tarda,
hola,
Xavier.
Bona tarda, bona tarda. He sentit les paraules de Núria i m'agrada perquè és el que diu ella, que poca gent sap la història de la xocolata. I tal com diu, la història de la xocolata comença des de Barcelona. Amb això del monestir de Pedra, hi ha el vincle que diuen el monestir de Pedra o la Barcelona, però realment la xocolata amb rajola es va crear a Barcelona, i la primera xocolata del món, igual que la fàbrica, es va fer a Barcelona. I casualment l'any que ve, en el 2017, farà 240 anys que es fa la tauleta de xocolata.
Caram.
Es va fer l'any 1777,
doncs mira, gairebé com l'observatori més antic que hi ha a tota la península Ibèrica, que estava al carrer Petritxol de Barcelona, el 1780, és a dir, 3 anys després.
Pues mira,
i el carrer Petritxol, que a més hi ha una xocolateria, imagina't.
Bueno, tot aquell carrer és... Bueno, és que abans totes les xocolateries estaven en el nucli de Barcelona. I el primer gremi va ser el carrer Sant Isidre, i on hi havia el primer, que no existia, no n'hi havia cap, de gremi de xocolaters. Vull dir que tot està arrelat a Barcelona i Catalunya.
Bombons Blasi té una peculiaritat, però, d'herència familiar que la fa única.
Sí, això ho dic molt orgullós i estic molt content pels meus antepassats. Jo sóc la quarta generació, nosaltres som l'empresa no antiga, però sí que som els únics que hem sigut de pares a fills, i l'any que ve farem 140 anys que estem fent xocolata sense parar. Hem passat guerres, epidèmies, de tot, i crisis.
I sequeres, la de principis del segle XIX.
I hem pogut aguantar. Tal com has dit, nosaltres, per llàstima, no podem produir el cacau aquí, perquè això és només neix en el tròpic, però sí que som el xocolata, el fem tot aquí.
I a més, amb un xocolata que acabeu d'estrenar, únic al món. Sí. Atenció, persones amb intoleràncies a segons quines menges.
Sí, això ho volíem treure l'any que ve, perquè fem 140 anys, però m'ho vaig treure abans perquè la gent gaudís abans. Aquest xocolata, jo tinc la sort que també tinc una botiga, i de que una persona va dir que no, en aquell moment ja no podia menjar més xocolata. I era perquè portava sucre. I llavors, no és perquè sigui diabètica, sinó per desgràcia tenia un càncer. I llavors, jo com a xocolater vaig dir, jo tinc que fer-te una xocolata. I al cap d'un temps se'm va ocórrer de fer una tableta de xocolata substituint el sucre per la sàvia d'un arbre, que és la sàvia del bro, que és una sàvia dolça, i em va costar molt de lligar, perquè és un líquid, amb un greix, i llavors em va costar molt, però a la llarga, amb l'ajuda dels meus fills, vam aconseguir que fos una tableta, inclús és molt més bona el que li agrada el xocolata amarg, perquè...
Què dius?
Sí, perquè es nota més els matisos del cacau. Al no haver el sucre refinat, notes més els matisos. I és com si mengessis, quan menges aquesta tableta, és com si mengessis el cacau recent torrat.
Caram, és a dir, que amb un aroma realment intens.
Però i li treu tota l'acidès perquè no faci mal a l'estómac i es pugui menjar bé. També, amb la línia que fa ja Blasi, doncs que tot és per celíacs, i a més aquesta la vaig fer també, a part de sense lactosa, que no hi és cap fruit sec, que no estigués cap traça de fruit sec, perquè tothom pogués gaudir, tota aquesta gent que tingui aquesta malaltia pugui gaudir.
Com el Xavier Cordomí, Núria, hi ha molts xocolaters a Catalunya. Parlaves del xocolat a la pedra. Per mi, de petit, el xocolat a la pedra era sempre... Estava al costat del xocolat normal a casa dels avis, amb un calaix allà una mica alçat, i jo anava i obria aquell calaix. I jo normalment preferia el xocolat a la pedra. No em preguntis per què, però el trobava més sensacional, així menjat, però ells deien, no, que aquest és per fer-lo desfet a la tassa, etc. Però a mi m'agradava més. Bé, xocolaters a la pedra, generacions diverses dedicades a la xocolata. Què has descobert gratant? Has descobert una cosa única, que jo fins ara ho desconeixia, que som el bressol de la xocolata amb rajola, de la xocolata més elaborada. Però què més has descobert?
Doncs el primer que em va captivar va ser una fàbrica de xocolata a la pedra, justament, a Tortosa. Una fàbrica que podria ser talment un museu, el que passa és que com que està en ple rendiment i en ple funcionament, doncs l'hem d'encara considerar fàbrica. Va ser extraordinària aquesta experiència, i a part la xocolata, que a mi també m'agrada molt, aquesta miqueta de gra que té la xocolata a la pedra, doncs la vaig trobar fantàstica, i va ser una miqueta la punta de llança per dedicar a la revista en aquest producte tan llaminer. I sí que és cert que hi ha gent que no li agrada, però tot i així és un producte que tots ens l'estimem. És a dir, és una cosa que queda molt arrelada, doncs, també per les tradicions que tenim amb les mones de Pasqua, sobretot. El que vaig trobar i el que realment em va frapar és que fos la nostra història fos tan important i tan ignorada, i que en ple segle XXI encara no en tinguem ni tan sols algunes nocions.
Clar, però estem... Tu estàs reflexant a la revista. Si t'hi vols afegir, Xavier, en qualsevol moment, cap problema. És a dir, tu reflexes que avui en dia, i aquest programa ho intenta també reflexar de cara a la societat, cada vegada ens n'adonem que tenim joies en el nostre país, que per diversos motius, bé, al final et sembla que allò que es fa fora
és millor,
doncs,
sí.
És millor, sí. Etcètera, etcètera. Simplement... perquè es fa fora, i ja està, mira, etc. Aleshores, a partir d'aquí, hem avançat amb el vi, hem avançat amb molts productes, però la xocolata continua la gran oblidada.
De fet, corregeix-me, Xavier, però amb tot el que jo he anat investigant, i de fet he parlat amb tots els xocolaters que estan en actiu en aquest moment a Catalunya, i sí que a fora... tothom ens mira a nosaltres com a punt de mira, per això que també estava dient de la part artística i de la part, doncs, d'investigació i de l'I+D de la xocolata, i en canvi nosaltres no tenim aquesta sensació. És més aviat aquest el problema. Des de fora ja ens hi veuen, però nosaltres no ho sabem.
Digue'm.
No, que també aquí al ser un país més càlid, tenim la pega a nosaltres de que el consum és per sota dels Pirineus cap amunt. A nosaltres aquí el ser més així, això és el que ens frena. El que sí que molts xocolaters el que fa és exportar per ajudar una mica
a compensar.
Sí, però els que són petits i artesans, amb aquests tenim de lluitar el dia a dia, però ja et dic, com diu la Núria, de que ens estudien, per exemple, com vaig treure aquest xocolata, i al cap d'uns dies ja vaig tenir aquí empreses grans que van agafar la xocolata, bueno, van comprar, però sé que era per investigar, i sé que el trauran. Però per mi ja estic content, perquè si la gent pot gaudir més gent... Pues...
Però deu fer una mica de ràbia, això.
No, perquè jo, com que m'estimo el meu ofici, i com més gent el provi i més gent pugui gaudir, i aquesta gent pobra que els prohibeixen menjar la xocolata puguin gaudir-ne, jo ja estic content. A mi per això ja és un prèmit. I per exemple, jo assessoro empreses del món del xocolata, saber torrar, buscar-li el punt o comprar un tipus de cacau per fer un tipus de xocolata, i sempre, vull dir que sempre s'aprèn alguna cosa. Vull dir que jo porto ja 40 anys fent aquest ofici. Bueno, l'any que ve faré 40 anys. uh-huh. i em porto 100 anys de diferència amb el meu besavi, vull dir que des de que va començar, fem 140
sí,
anys.
Sí, 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 sí.
I llavors, el, vull dir, tot el que sigui ensenyar que la gent entengui el del xocolata, perquè, per exemple, amb els xocolates la gent, quan compra el xocolata al 70%, no saben. Diuen un 70%, però ja està, no saben res més. Uh-huh. I llavors jo sempre els dic als meus clients de que girin la tableta i mirin els ingredients. I llavors sempre és de major a menor. Si diuen que és un 70% de cacau, el que posi la resta dels ingredients, que realment és el sucre, uh-huh. pues és un 30% de sucre. Jo saben que aquella tableta és un 30%. Pues això la gent no ho entén. I és molt important que la gent llegeixi el que menja.
Senyors, senyora, senyor i senyora, ho hem de deixar. Havíem de fer uns 10 minutets, estem a 16, estem desbocats, però és que a mi m'ha deixat bocabadat que siguem el bressol de la xocolata mundial i que no ho sapiguem. Jo crec que no haurem de continuar parlant, segur, segur, segur. Núria Valentí, moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'acostar-nos a aquesta realitat. Directora de la revista Artesans, gràcies.
Gràcies a tu.
I Xavier Cordomí, de Bombons Blasi, amb aquesta novetat mundial gràcies. I aquesta xocolata, doncs, única. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu-siau.
Gràcies.
El concurs.
Com es titula la nova edició de la revista Artesans? Premi un exemplar del llibre d'un servidor Stop al canvi climàtic, Com podem ser més sostenible, gentilesa de Cossetani Edicions. I un exemplar, a més, d'aquesta revista, de la revista Artesans. Respostes a meteomauri@catradio.cat. Recordeu a dir el nom, la població i un telèfon de contacte. Concurs de la setmana passada, que ja té guanyadora, és de la capital de l'Alt Empordà. Ferrer i Catassús elabora vins i caves de 5 DOs diferents. Digueu-me quines. La resposta correcta era la DO Cava, la DO Penedès, la DO Montsant, la DO Copriorat i la DO Terra Alta. Premi lot amb 4 barres de torró de 300 grams, delícies diverses relacionades amb la mel, tot plegat de torrons i mels alemany. L'Anna Maria Guirado, de Figueres, la guanyadora.